I a mig matí, sintonia de retalls de premsa. Saludem a la Juani García, bon dia.
Molt bon dia, avui
com
sí.
Com estàs?
Avui fa un dia
fabulós. Avui fa un dia, no?
Sí.
Vinga, no ens podem queixar.
Sí, nosaltres no, perquè he sentit que havia 42 carreteres a tota Espanya que estaven amb neu, amb boires i coses.
No.
I tu sents aquestes notícies i dius, nosaltres estem a Espanya. Perquè, de la nena, aquest Mediterrani, bueno, és que és el Mediterrani. Què pots dir? Bueno, doncs comencem, perquè abans de que se me n'oblidi, perquè després se me traspapela, ve el Dia de la Dona, no? Que és el divendres.
Sí.
Com que ni la tele, ni la ràdio, ni els diaris, ni els ajuntaments han posat res, doncs no ho sabíem, no? Perquè tela si n'hi ha notícies amb el Dia de la Dona. Doncs jo m'he ido a l'Espavila Burros i, clar, he tret les notícies, no? I diu que des de l'any 1975 la ONU declarava el 8 de març com el Dia de la Dona Treballadora i s'ha escrit molt sobre el seu origen. Es va començar a celebrar com resultat d'una tragèdia que es va produir després de que les treballadores d'una fàbrica marxessin a Nova York amb una manifestació contra els baixos salaris, perquè clar, no els hi pagaven bé, que tenien en comparació amb els homes de la mateixa fàbrica. També, i aquí diu que l'origen va ser el resultat de l'incendi que es va produir en una fàbrica de camises, també de Nova York, i altres otorguen aquest origen d'aquesta celebració al moviment obrer del segle XIX. La veritat és que la celebració es duria a explicar amb una lluita constant en què les dones han tingut que liderar batalles en tots els àmbits, àmbits socials, polítics i sobretot laborals, i sobretot la famosa bretxa salarial.
Que continua existint.
I diu que la primera arquitecta va ser Matilde Uzelai, que va obtenir el títol a l'any 1940. Bueno, el va tindre el 1936, però fins al 40 no va poder rebre la seva llicenciatura i tots els treballs que feia els havia de signar amb el nom d'homes. O sigui que també era una bona... I després tenim la tu homònima, no? La Maria Sabater, que va ser la primera locutora de Ràdio Barcelona, la primera emissora que va permetre que una dona dirigeixi un programa de ràdio.
Tu imagina't, eh?
Sí, i després la Madame Curie, que també va ser pionera amb la seva... d'allò, no? Va tindre dos premis Nobel. Era polaca, però es va nacionalitzar francesa i va ser pionera en el camp de la radioactivitat, que es va convertir en la primera dona i, a més, va ser la primera dona també professora de la Universitat de París.
Mm-hmm.
I el primer que va rebre i a més, és la primera que va rebre sepultura al Panteó de París per mèrits propis l'any 1995. I ara jo afegeixo, per totes aquestes dones que a mi com a dona em representen i m'inspiren, doncs desitjo a totes un feliç Dia de la Dona Treballadora.
Molt bé, un feliç i reivindicatiu dia, afegeixo jo.
Que per cert, ja saps que jo t'he comentat que a pesar de que jo no vaig néixer al 1900 o 1900 com aquestes, pues,
home, el 1900 i algo sí, no?
Sí, però bueno, jo em refereixo amb els nous zeros. Pues també he patit aquestes conseqüències,
home,
no?
Home, i se segueixen patint conseqüències.
Per poder no? treure'm el carnet de conduir amb 18 anys, que tenia molta il·lusió, i el meu pare era el primer que em volia fer 18 anys i el carnet. Ara, sense el permís del meu pare, no podia fer res, i em vaig tindre de fer el servei social, o sigui que si no, tampoc.
És increïble.
Per això et dic que tela. Però bueno.
Que s'ha avançat, però que encara hi ha molt a fer.
Vull sí, dir, bueno.
El més trist és això, que s'ha avançat, però que hi ha molt a fer.
Hi ha moltes anar. Coses, sí. I diu que Maria Corell, preguntada sobre per què no es va casar, l'autora va dir: tinc tres animals domèstics que compleixen la misma funció que un marit. Un gos, que diu que li grunye pels matins. Un lloro, que diu que de tant en tant li diu per les brotes tota la tarda. I un gat, diu que arriba a casa molt tard i per la nit. Sí.
Doncs ja ho té tot.
Perquè volia un home.
Exactament, per sí, res.
Ja tenia representants. Sí. I diu que qui va ser la primera biblioteca d'Espanya? Diu que la Biblioteca General Històrica de la Universitat de Salamanca va ser creada l'any 1254 i posseeix 2.774 manuscrits, 483 incunables i 62.000 volums impresos entre el segle XVI i XVIII.
Doncs una joia.
Ja veus, aquí tenim de tot. Bueno, saps que hi ha ara hi ha la polèmica de que la plaça d'Espanya de Sevilla, pues, l'alcalde diu que la vol tancar i els turistes que vulguin entrar, pues, com que van amb els guies, pues, que demanin hora i paguin una quota.
Ah, sí.
Jo pues, m'he ido a la sabidoria i he trucat a la família i he dit, oi, què passa amb això de la plaça d'Espanya? I em va dir el nebot político, diu, què vols que passi? Diu que ara s'han apropiat de la plaça els manteros. Hi ha grups d'aquesta gent que balla sevillanes, que es posen allà a ballar, sense, no digo jo que no sàpiguen ballar, però bueno, fan el moviment i els turistes pues, es queden bocabadats allà mirant-los i la moneda al plat. I a més els brètols, que se'n van a dormir a la nit, i diu que ho destrossen tot. I llavors, clar, l'Ajuntament, allò és un bé que a la gent li agrada anar. I jo sempre que he baixat he anat al...
Home, però potser ficant més vigilància se solventaria, no?
Que els sevillanos no pagaran, eh? Perquè jo he estat en les setes, i en les setes de Sevilla tu pagues, però ells no. O sigui que si vols pujar a dalt, has de pagar.
Ah, sí?
Sí, sí.
Veus, això és el que hauríem d'haver fet a Montserrat.
Bueno, escolta'm, també...
Que no, Montserrat no paga ningú de Catalunya ni d'Espanya.
Ja, però el Parc Güell, tu saps doncs, que abans entrava sense pagar i ara et fan pagar també, perquè també passa el mateix. O sigui que, en comptes d'anar endavant i que tot sigui bo i que tot sigui bé, anem enrere, nena.
Sí, 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 totalment.
Doncs pues clar, diu que la família de l'arquitecte Aníbal Laguna, Aníbal González, defensa el tancament de la plaça. Diu, s'ha de protegir. Aquesta mesura està més que justificada. Això passa amb altres grans monuments. El PSOE sevillano no hi està d'acord, però ells ja han privatitzat espais públics. O sigui, ells abans ja havien privatitzat i ara no estan d'acord en que...
Bé, el que governa. Jo sé que mai estem d'acord amb l'oposició, no, mai està d'acord amb...
Aquí està.
Amb el que sigui.
Com que ara governes tu, doncs jo estic en contra del que tu vulguis
fer. Això és així.
Les naves del barranco, les setes o les atarazanes, són alguns exemples que van privatitzar els socialistes. O sigui que la principal crítica al plan de l'alcalde és que perdria el seu caràcter públic. El debat està servint la diferència entre privatitzar o restringir l'accés i diu que els sevillanos no paguen per poder ocupar. Així que... De fet, també ho han fet amb els altres monuments, no ho sé, a Barcelona també, a la Sagrada Família has de pagar per entrar. Aquí al costat, al Montferri, també has de pagar per entrar, o sigui que, de què ens espantem?
Sí, sí, no, que paguem per tot, això està clar.
De què ens espantem?
Però el que passa que quan una cosa és gratuïta, llavors de cop i volta s'ha de pagar, doncs això ens estranya.
Ah, aquí ve el quit de la qüestió, que llavors no estem d'acord, perquè com que es toca la butxaca, pues la butxaca és molt sagrada, nena. Però bueno, que per cert, ens ha pujat la llum un 21%, per si no ho sabies.
Sí. Bones notícies tot, veig.
Escolta, és el que hi ha,
Sí, sí.
Diu que la temporada de creuers començarà el 7 d'abril de forma provisional. Ah. I durant les primeres setmanes els vaixells atracaran de manera provisional en el moll de costa i el dic de Llevant. Així que els passatgers es trobaran amb una carpa provisional. I l'empresa concessionària de les noves instal·lacions, Global Ports Holding, que diu que els treballs acabaran segons el calendari previst a finals del pròxim mes d'abril. El procés de construcció s'està fent de forma accelerada després que les instal·lacions estiguin formades per mòduls que es van fabricar prèviament a Almeria. I diu que la inauguració està prevista per al dia 11 de juny, encara que el funcionament serà el mes de maig, una terminal de 2.200 metres quadrats amb una inversió de 5,5 milions d'euros. Que la gent de Tarragona diu que no volen que hi arribin perquè la gent puja als autobusos i se'n va cap a Barcelona. I a Tarragona es queden els quatre que no tenen gana de jaleo, saps?
Ja, i què vols fer?
Que, per cert, avui he sentit a la ràdio, que no sé si serà veritat o no serà veritat, perquè anem amb aquestes notícies, les fake news, no? Com se diu?
Fake news, sí.
Les fake news aquestes, que diu que ja no es farà el Hard Rock a Salou i Vilaseca, perquè els comuns és la condició que li han posat al govern d'Esquerra Republicana per votar els pressupostos de la Generalitat. I els altres, doncs, diu que...
Ja ho veurem, perquè és molt complicat que no es faci.
Home, està
perquè
tot...
Perquè econòmicament ja haurien aquí...
I està tota la comarca a favor, però bueno...
No, tota la comarca tampoc,
Bueno, hi ha municipis que no la volen.
Hi ha qui està a favor i hi ha qui està en contra. Això
bueno, clar, hi ha gent que no la volen, però bueno. I ara una altra notícia que no és tan bona tampoc. Diu que el Ministeri de Cultura ha colat, o colado, perquè s'entengui d'una altra manera, o ha passat pel davant a Sigüenza, de banda itàlica, en la llista d'espera pel patrimoni de la UNESCO. O sigui que portava més temps Itàlica demanant ser patrimoni i el Ministeri de Cultura ha dit no, no, ara se cuela Sigüenza i vosotros a la cola. I diu que el complex arqueològic de Santi Ponce, que porta més amb la carrera per aquesta declaració internacional, però a l'altura ha decidit deixar-la fora. He fet una abreviatura aquí, però Cultura ha decidit deixar-la fora de les pròximes eleccions en una reunió en Menorca. O sigui que fora. Bueno, menys mal que no té, com no sigui l'Art de Barà, no té més monuments. En fi. Bueno, tu saps que ara a l'hivern les famílies ens agrada molt jugar al joc de taula, no?
Sí.
A vegades quan ens reunim, què, fem un joc? Vinga, va, anem a fer un joc. I els invents, doncs, la baraja espanyola. I diu que aquests naipes que s'han portat de diversió i entreteniment a les llars de tot el món, com jocs com el mus, la brisca o el tute, van ser creats probablement al segle XIV. De fet, la baraja més antiga allà d'Espanya data de l'any 1390 en Sevilla. Aquests naipes ja utilitzaven les quatre palos que han perdurat fins avui en dia, los oros, les espades, les copes i los bastos, que representen les quatre estaments principals de l'edat mitjana. Els comerciants, la noblesa, el clero i els camperols, respectivament. O sigui que no sabia el significat d'aquestes quatre coses.
Doncs mira.
Ja la sabem.
Ja la sabem.
Ja la sabem. Això sí. Espera, que tengo aquí más papeles. Ara diu que trauran monedes dels nostres monederos. Les monedes que seran retirades són les de 1, 2, 5, 10, 20 i 50 cèntims.
Què dius?
Diu que el Boletín Oficial de l'Estat, el BOE, ha anunciat que a partir d'aquest 1 de febrer del 2024, algunes monedes que s'utilitzaven com a mètode de pagament deixaran d'estar en circulació. Són les encunyades abans de l'any 1999, les d'un euro encunyades abans del 2002 i totes les de 2 euros encunyades abans de l'any 2004. I la retirada és per mantenir la integritat del sistema monetari, prevenir el fraude i garantir la confiança en les transicions financeres. Bueno, ja van treure els bitllets de 500 euros.
Sí.
Que, per cert, amb aquests narcotraficants que li estan fent els escorcolls, estan trobant bastants, o sigui que no
els donen tenir tots ells.
Segur. Bueno, tu saps que a Barcelona hi ha un carrer que té molt de misteri, no?
Ah, sí?
Sí. I té un secret que pots conèixer. Entre els carrers que conformen el gòtic es troba el carrer del Bisbe, un dels vestigis del que fou la ciutat medieval. Allà es troba el pont del Bisbe, que ressalta davant dels ulls per ser això, una connexió entre edificis, un pont en plena ciutat d'estil neomedieval, que data del segle XX i serveix de punt de pas entre el Palau de la Generalitat i la Casa dels Canonges. Que si tu estàs a la Catedral de Barcelona, te'n vas cap a la capella de Santa Llúcia, tires per aquell corredor cap allà i te'n vas a la plaça Sant Jaume, no? Pues aquell pont que hi ha allà, aquell sí. És el pont del bisbe.
Ah, molt bé.
Diu que a la part baixa del pont es troba una estranya decoració, una calavera amb un punyal clavat, que la travessa, que es veu predeït i és succeït pels símbols alfa i omega. I aquest detall diu que aixeca moltes preguntes entre els que els veuen, clar, perquè no s'ha trobat explicació del per què està allà. Altres, que és una decoració tallada en pedra o que es tracta d'una calavera real. L'arquitecte Joan Rubió i Bellver, discípula de Gaudí, va posar aquest detall a l'any 1928. I diu que hi ha gent que creu que sota d'aquestes esquernes viuen, miren la caravela, has de passar per sota i d'esquenes per mirar la caravela. Es diu que si ho fas i demanes un desig, aquest es complirà.
Oh.
Si te'l quedes mirant fitxament, diu que t'invadirà una mala sort, una desgràcia que només tu pots treure si acaricies la petxina de la tortuga.
Mare meva!
Que hi ha la bústia de la casa de l'Arcadiano, al costat de la catedral, que és on hi ha el Col·legi d'Arquitectes, em penso que és.
Quina complicació.
Té una bústia. Bueno, jo com que hi he anat moltes vegades, doncs em va fer gràcia quan vaig trobar el retall, no? També diu que si creues 7 vegades seguides al pont, et caurà a sobre el punyal. I aquest que tregui la daga del crani provocarà que la ciutat s'enfonsi com si fos un propi maleït. O sigui, aquestes coses...
Tot molt bé.
Aquestes coses de brujeria. Sí, sí, sí. De brujeria. Però bueno, tu te les llegeixes i dius, pues pot ser, no? I una altra notícia una mica tonteta, no? Diu que un fàrmac contra el Covid-19 possible responsable de 2.000 morts a Espanya.
No, no, això tonteta et sembla? Que et sembla tonteta la notícia?
Tonteta del tot.
Amb la gent que m'ha anat.
Tonteta els que ens hem refiat de tot això que ens han posat.
Sí, i què havíem de fer?
Durant els primers mesos de la pandèmia es va prescriure hidroxicloroquina a pacients hospitalitzats encara que no es disposava de l'evidència suficient de que fos eficaç. Alhora, un estudi realitzat per investigadors francesos assenyala que aquest fàrmac va causar 17.000 morts prematures a Bèlgica, França, Turquia, Estats Units i Espanya. I el nostre país havia provocat unes 2.000 morts.
Ai, vinga, que anem acabant, Juani.
Anem acabant. Pues tenia aquí un tros que diu «Las 5 cosas que necesitas en la vida». Apúntatelas. Viajar. Dinero para viajar.
Sí, claro.
Días libres para viajar.
También.
Una pareja que ame viajar. Y viajar mucho, o sea, vivir mucho para viajar. Sí, que ja està.
No sé, no viatja tothom, vinga.
No sé qui ho va dir, però bueno. Aquí està.
A viatjar.
A viatjar. A mi sí que m'agrada, el que passa que el meu home...
No t'acompanya.
No, perquè està operat del maluc i com que va una mica coix, jo he arribat a França i ell encara està començant per Barcelona, o sigui que...
Bona setmana, Juani.
Igualment, adéu.